Informatius UPB. Amb Jordi Urios i Carles Peris.
Salutacions a tots. Encetem abril i tornem, com cada divendres, amb una nova entrega dels informatius UPB, des dels estudis del campus de Gandia.
Després de setmanes jugant al Galicia Simulator, per fi torna a lluir el sol i, de la mà, ve la notícia amb la que obrim l'informatiu d'avui.
Així és, Carles, perquè la UPB lidera no un, sinó dos rànquings mundials ben prestigiosos. Ens ho conta la nostra companya Sònia Vallès.
Efectivament, la Universitat Politécnica de València és considerada la millor politécnica d'Espanya. Així l'acredita Aggregate Ranking of Top Universities, una classificació que basa el seu rànquing als tres indicadors de qualitat universitaris més importants del món: l'Academic Ranking of World Universities, la revista Times Higher Education i el Quaquarelli Simons. Segons aquest estudi realitzat per la Universitat de Nova Gales del Sud, l'UPB es trobaria al 65, 70 i 43 lloc entre les millors universitats del món, respectivament. A més, l'UPB, segons la revista científica Natura, és una de les 150 millors universitats per als joves del món. Al Young Universities Natura Index 2021, l'UPB en concret ocupa el lloc 106 a escala mundial i el quart com a millor universitat d'Espanya. El rector de la universitat, José Capilla, ens ha dedicat les següents paraules al respecte.
El posicionamiento de la UPV en el ranking ARTU 2020 es una gran noticia. Se elabora con resultados de tres rankings de referencia internacional, que son el ranking de Shanghai, el QS y el THE. Y estos rankings utilizan criterios de diverso tipo, tanto indicadores de excelencia investigadora como de reputación y de internacionalización. Debemos alegrarnos de esta noticia, pero al mismo tiempo ser conscientes de que las universidades nos enfrentamos a cambios rápidos y necesarios y que tenemos amenazas y retos a los que dedicaremos nuestro esfuerzo con intensidad en los próximos años.
Continuem amb les novetats institucionals perquè tenim un nou nomenament a la UPB.
Per als que no ho coneixen, de la mateixa forma que hi ha un defensor del poble, a la universitat tenim una figura similar, el defensor de la universitat, càrrec el qual ha sigut renovat.
Encara que, en aquest cas, crec que hem de parlar de defensora. No és així, Laura Crespo?
Així és, Jordi. Tenim nova defensora de l'alumne. Anna Belén Anquela és la primera dona en ocupar aquest càrrec a la UPB, amb un gran suport del claustre durant les votacions a ocupar aquest lloc. L'enginyera, doctora en geodèsia, cartografia i sistemes d'informació, fa 28 anys que treballa a la UPB, o millor dit, porta 28 anys contribuint a aquesta ampla comunitat. Prenent una figura tan important, ja s'ha posat en marxa amb aquesta gran llavor. Planteja diversos objectius, entre ells la reducció de conflictes i la favorable solució d'aquest, a part de fomentar la mediació. En resum, donar fi als problemes des de dins i fora del despat.
Moltes gràcies, Laura. Anem ara amb novetats acadèmiques per a alumnes i futurs alumnes.
Juan Piquer ens conta les novetats per a eixos futurs alumnes que a l'any que ve desitgen cursar un màster. Ja es poden inscriure, veritat, Juan?
Així és, Jordi. Comença la fase 1 per a realitzar la preinscripció en un dels 50 màsters que ofereix la UPB. Recorda que des de l'1 de març fins al 20 de maig estarà obert aquest termini i la matrícula es realitzarà del 9 al 10 de juny. Podràs accedir des de la pàgina web de la UPB en l'apartat de preinscripció i accés. Per a saber si el teu grau es troba dins del llistat de la fase 1, no dubtes a consultar la web de la UPB en Servei d'Alumnat, Màsters Oficials. Recorda que el llistat d'admesos eixirà el 6 de juny a partir de les 14 hores. La fase 2 per a inscriure't en els màsters donarà principi del 15 al 30 de juny.
I per als estudiants universitaris en general, també comença el període per a demanar les ajudes públiques.
Exactament. Aquest dimecres 30 de març va començar el termini per a sol·licitar les beques del Ministeri per al curs 2022-2023, conegudes com les beques MEC. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes estarà obert fins al 12 de maig de 2022. Més informació a la pàgina web d'educacióifp.gob.es. A més, si no has fet encara la sol·licitud de les beques de la Conselleria 2021-2022, tens fins a les 23:59 del dia d'avui per a fer la sol·licitud.
Tenim molta activitat quant a beques, inscripcions i sol·licituds es refereix, però no ho tenim per casualitat.
Tot i que ens trobem encara dins del segon semestre, ja comencen els preparatius per al pròxim curs 2022-2023.
I amb aquests preparatius, després de 2 anys d'interrupció, tornen les jornades de portes obertes presencials.
Laia Duarte ens ha preparat un resum de com es desenvoluparan les jornades als 3 campus.
Un any més, la UPB ha programat les jornades de portes obertes dirigides al futur alumnat de la universitat i les seues famílies. En aquestes es podran visitar presencialment els 3 campus dels quals disposa la universitat, el de Vera, el d'Alcoi i el de Gandia. Les persones interessades podran conèixer el campus universitari, les instal·lacions i també l'oferta de graus i dobles graus del pròxim curs acadèmic. Al campus de Vera, la jornada tingué inici el passat dissabte 26 de març, però no patiu, perquè els interessats en visitar el campus encara podeu fer-ho durant 3 dissabtes més, demà, dia 2 d'abril, i el 7 i 14 de maig. Totes les jornades comencen a les 9 i acaben a les 2. Al campus d'Alcoi, la jornada tindrà lloc el dissabte 9 d'abril i s'iniciarà a les 9:50 del matí. Finalment, el de Gandia tindrà lloc el dissabte 30 d'abril. Podeu trobar més informació, les inscripcions i els programes complets a les webs del campus corresponent.
Passem ara a l'actualitat del campus de Vera.
I ho fem en clau científica. El nostre company Juan ens aporta un estudi relacionat amb partícules ben, però ben xicotetes.
Més que una pusa, més que una bactèria. Parlem de nanopartícules. Conta'ns, Juan.
Un estudi de la UPB i CiberBBN han aconseguit crear unes partícules traductores per a aplicacions biomèdiques. S'ha demostrat així, per primera vegada, el potencial del seu ús per a la comunicació entre diferents tipus de cèl·lules o microorganismes. Aquest estudi podria tindre aplicacions en múltiples àmbits, des del medicinal i curar el càncer, fins a l'agrari per a desenvolupar protecció enfront de plagues, i fins i tot el medi ambient. Aquestes nanopartícules processen un missatge produït pel primer tipus de cèl·lules, com per exemple els bacteris, que serien els emissors, i el transformen en un missatge comprensible per al segon tipus de cèl·lules, com per exemple el llevat, que seria el receptor. Això el que permet és comunicació entre 2 microorganismes que d'una altra manera no interactuarien. Aquest invent obrirà les portes al desenvolupament de moltes més aplicacions.
Canviem de terç i en matèria artística parlem ara de l'exposició que va ser inaugurada el passat 30 de març a Sagunt, Artistes Contemporanis al Camp de Morvedre, en la que participen membres de la Facultat de Belles Arts de la UPB.
Organitzada conjuntament per la Fundació Bancaixa i l'Ajuntament de Sagunt, l'entrada és gratuïta i la podreu visitar fins al 30 de juliol a la plaça Cronista Xabret 6, sala d'exposicions Glorieta. Per als oients de Sagunt i en general del Camp de Morvedre i altres comarques properes, l'exposició Artistes Contemporanis al Camp de Morvedre.
Aquest tipus d'exposicions són un lloc ideal per a donar a conèixer el que fem els alumnes. Clar que no sempre tot el món pot accedir a una. Més enllà de les xarxes, la cosa es complica.
Efectivament, Carles, es complica, però des de la UPB ens ofereixen un recurs molt útil per a, precisament, difondre les nostres iniciatives. El Canal K.
El Canal K? És una nova televisió o com?
No exactament. El Canal K és un nou canal audiovisual mitjançant del qual centres, instituts, servicis i, el més important, l'alumnat, pot difondre el seu contingut en forma de vídeo curt o animació.
I això? Però on es veu?
Doncs es veu a les 5 pantalles grans que estan col·locades en diferents punts clau del campus de Vera. El rectorat, la casa de l'alumne, la Ciutat Politècnica de la Innovació i l'Àgora. Llocs en els que al llarg del dia passa molta gent.
Podreu consultar els requisits per enviar el contingut en forma de vídeo curt o animació si busqueu Canal K UPB al vostre explorador. Per enviar el material haureu de fer-ho a l'email k@upb.es amb 5 dies com a mínim d'antelació.
Canal K, el suro per a penjar anuncis del segle XXI. Ens n'anem a la capital de l'Alcoià i comencem amb els Premis IDEA't UPB, que van tindre lloc el passat 29 de març.
Laura Crespo ens ho conta.
Els Premis IDEA't UPB han tornat presencialment en la seva 9a edició, que s'ha celebrat a l'Espai Ahora de l'Ajuntament d'Alcoi. El concurs té com a premissa fomentar en clau d'emprenedoria el desenvolupament d'habilitats i competències. En aquesta edició han participat estudiants de batxillerat de Ciències Socials i de cicles formatius de grau mitjà o cicles formatius de grau superior relacionats en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses dels centres CEIP FP Batoll, l'IES Cortes Baixes i el Col·legi Salesians Joan 23. El projecte guanyador de la convocatòria ha sigut Change Adapt per Carolina Castillo i Jen Maya, del CEIP FP Batoll. El projecte es basa en la creació d'una aplicació mòbil que funciona com a xarxa per a localitzar els negocis accessibles a persones amb diversitat funcional. A més, permet connectar negocis amb professionals de la salut per a realitzar plans d'adaptació.
Gràcies, Laura. En un altre ordre de coses, la setmana que ve, al campus d'Alcoi, celebren un esdeveniment ben especial.
Així és, Jordi. El campus d'Alcoi de l'UPB compleix 50 anys. Laia Duarte, informa'ns.
Efectivament, el campus d'Alcoi està de celebració i és que la plaça Ferrandis i Carbonell acollirà l'acte commemoratiu del 50 aniversari de la integració de l'antiga escola industrial, UI, Escola Politècnica Superior d'Alcoi, en la UPB. L'acte celebrarà el 7 d'abril a les 8 de la vesprada en la plaça Ferrandis i Carbonell i es comptarà amb la presència d'autoritats que històricament han fet possible aquesta relació. També assistiran l'actual director del campus d'Alcoi de la UPB, Pau Bernabéu, l'equip directiu del campus i part de l'equip rectoral actual, encapçalat pel rector José Esteban Capilla.
Arribem al nostre campus i ho fem d'una manera especial, perquè la vesprada d'ahir dijous va ser ben musical al campus de Gandia.
I tant, perquè ahir va tindre lloc la quarta trobada de música, so i imatge en la qual van coincidir d'una banda l'Orquestra del Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva i, d'altra banda, l'Orquestra del Conservatori Professional de Música Rafael Talens Pelló de Cullera.
La trobada ha començat amb unes xerrades en les que els músics assistents han pogut conèixer les principals ferramentes i sistemes de gravació digital de la mà del mestre del Departament d'Enginyeria Electrònica, Juanma Sánchez.
En esta conferència hem volgut mostrar als alumnes del conservatori pues, un poquet quin és l'equipament bàsic i els factors que tenen que tindre en compte per a fer una gravació del seu instrument o del seu agrupament d'una qualitat no professional, perquè no es tracta d'això. Els alumnes el que volen és bàsicament escoltar-se o tindre una referència. En 45 minuts pues, intentem veure que avui en dia la tecnologia no és cara i està a l'abast de qualsevol tindre un xicotet equipament vàlid per a poder fer aquestes gravacions bàsiques que necessita.
En acabar les xerrades, va donar començament el gran esdeveniment de la vesprada, el concert, en el que van tocar les dues orquestres. Juan José Garrigues Pérez ha dirigit als músics cullerencs, mentre que Vicent Simó Montaner ha dirigit als olivenses.
Hem parlat amb ells per a conèixer d'on sorgeix la iniciativa de les trobades i les seues impressions sobre la jornada. Escoltem a Juan José Garrigues.
Partix fonamentalment de la Universitat Politècnica i els dos conservatoris que més a prop estan de Gandia pues, serien el d'Oliva i el de Cullera, i és una iniciativa que també m'ha acollit molt bé els dos conservatoris per tindre un encontre i també perquè els alumnes, que són alumnes de 12 a 18 anys, pues que tinguin una experiència de vindre a la universitat, d'escoltar alguna conferència molt interessant des del punt de vista del so i la imatge.
Escoltem a Vicent Simó.
La iniciativa estava a sorgir aproximadament en el curs 2016-2017, que va ser quan vaig començar jo ací a Oliva, i ens van proposar fer un encontre d'imatge i so, i ho van trobar molt interessant, i ja ho hem fet interrompudament, excepte en l'era Covid, que van tindre que parar. Sempre és una magnífica oportunitat en una institució com la Politècnica poder oferir un concert.
Més events, i és que la setmana que ve al campus de Gandia es parlarà de medi ambient.
Del medi ambient i d'eixe fenomen que està generant que a primer d'abril encara arriben onades de fred. T'escoltem, Laia.
Efectivament, el pròxim dijous 7 d'abril podrem gaudir al campus de Gandia de la jornada Parlem del medi ambient, l'impacte del canvi climàtic a la costa. La jornada tindrà inici a les 9:30 del matí, però s'haurà d'acudir al campus a recollir les acreditacions a les 9:15. Durant la jornada podreu disfrutar de diverses ponències, al igual que de tres taules redones. Amb diverses pauses, a mig matí per al cafè i a migdia per a dinar, el tancament de la jornada es durà a terme entre les 6:45 i les 6. Podreu realitzar la inscripció gratuïta de la jornada i consultar el programa complet a la pàgina web yourmediambient.webs.upv.es.
Acabem, com sempre, recomanant-vos les pel·lícules que podreu gaudir la pròxima setmana al Cineclub.
Si parlem de cinema, com no, és el moment de donar-li la benvinguda a Laura Crespo, la nostra cinèfila oficial.
El pròxim dijous de pel·lícula, dia 4, inicia el bloc de cinema fantàstic amb L'home invisible, de James Whale, director destacat al cinema de terror que compta amb obres com Frankenstein, que causaren gran impacte al cinema dels anys 30. L'home invisible es tracta d'una exquisita combinació entre la ciència-ficció i el terror. Fins i tot a Harry Potter li interessava la invisibilitat. Però en aquest cas no es tracta de capes, sinó de química. Un químic ha descobert la recepta per crear l'elixir de la invisibilitat, cosa que li permetrà ser invisible, però, en contrapartida, el tornarà agressiu. Què podria fer més por que un assassí? Un assassí invisible. Ja sabeu, dijous 7 a les 6 de la vesprada en la casa de l'alumne a la sala de graus 1.
I què tindrem al cineclub del nostre campus, a Gandia?
El dimarts que ve, el cineclub porta una proposta molt diferent al que ens han oferit fins ara. Aquesta vegada aposta pel documental Grizzly Man, del director alemany Werner Herzog. El cineasta molt sovint narra històries d'ambició. Aquesta no anava a ser una excepció. El documental gira al voltant de la figura de Timothy Treadwell, gran entusiasta dels ossos grisos, que va estar en contacte amb l'espècie durant 13 anys. L'escenari, les muntanyes d'Alaska. Comptant amb testimonis propers i amb més de 100 hores de cinta documentada pel mateix Timothy, el director no es queda a la superfície de la història, sinó que traça un fil on mostra que sobrepassar els límits que marca la natura pot significar la fi. En aquesta cinta enfatitza humanament la falta de capacitat d'integració en la societat i la recerca del nostre lloc, o millor dit, aquell que volem que siga nostre, que no és el mateix. Plasma així el fenomen interior que porta verdaderament a un home a conviure amb animals tan perillosos com són els ossos grisos. Viure sense por al perill i jugar a ser Déu fins que la tragèdia arriba el 13è estiu. Dimarts 5 a les 10 de la nit a l'aula 16 de l'edifici A, Grizzly Man.
Esports. Comencem amb els esports i ho fem amb els resultats del Campionat Autonòmic d'Esports Universitaris en la disciplina de Taekwondo, que va tindre lloc el passat 26 de març.
A nivell d'equip, la UPB es va emportar l'or, a més d'aconseguir 5 medalles d'or, 9 de plata i 12 de bronze a nivell individual. Enhorabona!
Ahir, dijous 31, van tindre lloc els campionats de pilota valenciana i de vela, organitzats per la Universitat d'Alacant i la Universitat de València, respectivament.
La setmana que ve, vos informarem dels resultats de la competició.
Seguim parlant de vela, perquè la setmana que ve tindrà lloc la 24a edició del Trofeu de Vela UPB.
Sònia, ens ho conta amb més detall.
Efectivament, torna el Trofeu de Vela de l'UPB del 9 al 10 d'abril al Reial Club Nàutic de València. Per apuntar-te no és necessari que tingues experiència prèvia. L'àrea d'esports et convida a gaudir d'una jornada de vela com a tripulant. Inscripció de tripulants per a l'UPB és gratuïta a l'oficina d'informacions de l'àrea d'esports fins al 8 d'abril. L'únic requisit és tindre la llicència federativa. Si no disposis d'ella, pots tramitar-la online per 12 euros.
Fins aquí el nostre informatiu. Ahir, 31 de març, va ser el Dia Internacional de la Visibilitat Trans.
Lluny de celebrar, des de l'informatiu UPB reivindiquem que dins de la lluita LGTBI pot ser aquesta, la trans, és la que encara ens queda més camí per recórrer. Fins la setmana que ve.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.